L'esperança de vida ha anat en augment i la natalitat ha disminuït, i això implica que el pes de les persones grans en la nostra societat s'ha fet cada vegada més important. Dissabte passat, moltes localitats van celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran. Nosaltres ho farem avui al Connectats, per conèixer les seves inquietuds, els seus reptes i valorar la situació en què es troben ara mateix. I ho fem amb l'Anna Riuró i el Juan Merino, els dos són membres de la taula de la gent gran de Sant Cugat, i l'Anna més és membre de l'aula d'extensió universitària. Bona tarda, Anna.
Bona tarda.
I bona tarda, Juan.
Hola, bona tarda.
Bé, comencem per un dels episodis més recents, no? Que, si recordeu, que segur que no se us ha oblidat, el tema de la pandèmia. Aquesta pandèmia que ens ha afectat a tots, que ha afectat a tots els col·lectius de diferents maneres, però que tothom ha afectat, i que en el vostre col·lectiu volem saber avui quines han estat per vosaltres les principals afectacions que us ha deixat aquesta pandèmia.
Bé, la principal afectació ha estat la impossibilitat durant aquests 2 anys de participar en moltes activitats programades en la majoria d'entitats culturals i socials, sí. I que, per tant, doncs, ha representat un parèntesi i un parèntesi greu en el que seria l'activitat ordinària de la gent gran a Sant Cugat.
Clar, però estem pensant de persones actives en aquest cas.
Exacte, sí. I estem pensant en persones grans però que mantenen una activitat molt gran o força gran i que realment participen activament de la societat i que estan implicats a diferents entitats i que bueno, tenen uns reptes personals encara molt interessants i de responsabilitat,
sí,
també.
Sí, bueno, el que diu l'Anna porta tota la raó. També el que després hi ha el que són les persones aquestes que no tenen tanta activitat, que estan, bueno, que han estat a casa, aquesta l'ha produït molt mal de cap, no? O sigui, tenen en compte...
Afectat a la salut,
afectat a la
més
salut,
normal.
La malaltia mental ha pujat una barbaritat, i això, si a nosaltres ens afecta una mica, no? Perquè són gent que estem cada dia al carrer, estem lluitant per fer coses, amb l'activitat que portaven a terme, ens han afectat aquestes persones més encara. Jo l'experiència que trec d'aquí de lo que ha passat és que continuem igual que abans d'empezar la pandèmia. Aquest país no canvia. No canvia ni canviarà mai. Per exemple, tenim ara mateix que nos falten aproximadament unes 45.000 auxiliars d'enfermeria i 120.000 enfermeres. Si no ha sortit encara, els polítics han fracassat totalment en aquest sentit, perquè no han fet encara una llei perquè les persones que estan en la residència puguin estar més ateses ahí. O sigui, continuem com tot exactament igual. O sigui, s'ha paralitzat.
Anna, tu diu el Juan que esteu exactament igual que abans de la pandèmia. Tu què diries?
A veure,
en
jo diria... sí, depèn del sentit. Sí. O sigui, si en Joan ho ha... La precisió que has fet ha estat l'àmbit sanitari, i jo em referia més aviat a aspectes participatius, és a dir, a parlar de la vellesa activa i que, per tant, el que ha suposat aturar aquesta vellesa activa, perquè moltes entitats han estat aturades o força aturades o molt...
Sí, o molt aturades. Ha costat una mica,
sí,
començar a engegar un altre
treball.
Jo, en tot
cas, la part positiva que també he vist i que també ho hem ressaltat a vegades a la taula de la gent gran és que amb activitats culturals, com podien ser conferències en el cas de l'aula, però com podien ser tertúlies també o altres activitats, hi ha hagut el repte digital. I en aquest aspecte jo penso que molts l'han anat superant o l'hem anat superant i s'ha pogut mantenir aquesta activitat desitjada, volguda i necessària gràcies a que s'ha anat superant el repte digital. És a dir, nosaltres com a aula doncs hem pogut tenir la gran satisfacció que les conferències se'ns han anat connectant al voltant de 100-120 persones setmanalment. Per tant, això vol dir que molts hem après en l'àmbit digital, i això ha pogut suplir parcialment, lògicament, però d'alguna manera ha mantingut aquesta activitat.
D'una altra manera.
Amb un percentatge que tant de bo fos més gran en l'àmbit de tota la nostra ciutat, però que déu-n'hi-do el que s'han fet aprenentatges. I fer aprenentatges a l'edat que nosaltres parlem, doncs ja és molt. I bé, aquest seria un aspecte positiu a ressaltar. Llavors, totalment d'acord, Juan, que hi ha moltes coses que s'han posat en evidència, les manques...
La manca dels polítics que tenim a tots els nivells, és clar que no arriben.
Després hi ha una altra cosa. Vosaltres, com us sentiu tractats per la societat actual? No sé si us veieu en un paper secundari, si us veieu en un paper principal, precisament perquè comenceu a ser una part important de la població,
jo
les persones
grans. Jo diria que costa molt sentir-nos
que
tenim protagonistes i que tenim un paper principal. A veure, i pensant en el que és Sant Cugat i en la nostra població, que parlàveu anteriorment de tantes ciutats joves i tants anys de... sobretot a Sant Cugat, aquest creixement de població infantil i de natalitat, i que per tant és una ciutat jove, molt abocada i dedicada a el que és la infància i la joventut, lògicament perquè és el tot necessari, això està canviant, i que per tant és absolutament necessari que els municipis, sobretot a les entitats locals, hi hagi aquest canvi de visió i que nosaltres se'ns doni la visibilitat, la importància que tenim per tots els aspectes, no només d'habitatge, sanitaris, i no només residencial, sinó per mantenir activa tota la població gran i activa amb responsabilitat i continuant fent aprenentatges, augmentant el coneixement i la participació social.
Bé,
per tant, aquesta jo els diria que és el gran repte que han de tenir la majoria de ciutats.
Se pot dir gràcies a la joventut de la gent gran, gràcies a la joventut de la gent gran. Avui en dia, cada dia, sobretot aquí a Sant Cugat, bueno, jo penso que a nivell nacional també estarà funcionant així, perquè hay que contar que hi ha molta gent gran que està treballant per al país. S'estan visibilitzant més, perquè fins ara hem portat uns anys que a nosaltres, per exemple, aquí a Sant Cugat, pues eren quatre gats, o sigui, no se veia la gent gran per al carrer, ni se sentia. O sigui, només que som una ciutat jove, i tot anava fins als petits i la joventut. Bueno, pues nostra lluita no està comportant a que cada dia estem visibilitzant més i cada dia estem exigint més a la ciutat, al nostre polític, que això té que ser normal entre tota la ciutat, joves, petit i gran, tots per al mateix lloc.
Mira, us faré la pregunta d'una altra manera. Sí. Us sentiu útils?
A veure, jo aquí sí, voldria dir-te primera, jo em sento útil, però penso que ens hi hem de sentir tots una mica més. I et diré per què. Les entitats de la gent gran portem aquestes entitats voluntaris. O sigui, aquesta jo diria que és la gran diferència estructural, no?, de com està pensat fins aquest moment, organitzat, estructurat, tot el que seria les nostres entitats socioculturals i les més socials, les més d'acompanyament, més sanitàries, però sobretot el que són entitats socioculturals ho portem voluntaris.
Són voluntaris
i
tots.
I portem voluntaris tant si parlem dels 5 casals públics com si parlem de les 3 entitats socioculturals privades sense ànim de lucre, que tots són voluntaris, ho portem voluntaris. Per tant, això està clar, marca una gran diferència. I a la nostra edat marca molta diferència. Per tant, els que estem fent de voluntaris hem de posar-hi moltes hores, molta feina, molta il·lusió i molt compromís.
Jo tinc molta il·lusió, moltes ganes de continuar treballant. Jo el que necessito són més hores del dia. I el dia només que té 24, però jo necessito més. Això vol dir que estic actiu, que és que si no estic actiu no soc jo, no soc jo. I jo penso que hi ha molta gent, però tota la gent que es mou dintre de lo que és les taules de la gent gran i l'associació esta cultural, que són també tots voluntaris, pues nos reafirma aquesta sensació, sí, de que volem fer més.
Clar, avui estem parlant amb dues persones que representen aquesta bellesa activa, amb empenta, amb ganes de fer moltes coses, que se senten útils. Sabem que hi ha també l'altra cara de la moneda. Sí. Hi ha molta, sí, gent que està sola, que viu en solitud, que té poques forces, que té poques ganes, que té poc entusiasme. És com si estigués ja afrontant o esperant
l'última etapa.
Sí. No sé com animaríeu vosaltres, sí, a aquestes persones.
Tenia jo almenys una teoria, i penso que compartida amb tu, Joan, que és nosaltres necessitem de la societat i la societat ens necessita a nosaltres. Quan tu has dit que tu necessites, jo necessito sentir-me útil, i jo necessito sentir-me activa, i jo necessito omplir doncs tots uns buits que ens han quedat a la nostra vida un moment que ens hem jubilat. Per tant, si es mira amb aquesta doble vessant, està clar, hi ha una necessitat que la trobem en cada un de nosaltres. Ens necessiten, pensem que ens necessiten, i no només en l'àmbit familiar, sinó que sí, no? Que com a avis, àvies o com a, sí, el que sigui, doncs ens necessiten. Però per l'altra banda, nosaltres necessitem d'aquesta societat. I aquesta necessitat que tenim nosaltres, penso que també s'ha de veure, perquè a la mesura que nosaltres ens sentim necessaris i que omplim aquesta necessitat, doncs realment ens fa tirar endavant. A qui això no la té, lògicament, seria una feblesa. I jo te diria que moltes de les nostres entitats el que busquem és realment el poder sentir aquesta necessitat amb el doble, amb la doble vessant, no?
És una necessitat compartida.
Exacte.
O sigui, no, la societat no necessita i nosaltres la necessitem també.
No? Per continuar.
Per continuar.
Anem a fer la relació dels vostres principals problemes dins del vostre col·lectiu. Amb què topeu?
No ho sé, com a entitats i coses que hagin sortit a sobre la taula. A veure, jo te diria que la majoria d'entitats de gent gran de Sant Cugat necessitem molt. Necessitem molt en molts aspectes. A banda de reconeixements i totes aquestes coses que sí, doncs espais. Espais per la gent gran. Vull dir, les majories d'entitats, sí, tant siguin casals, sí, com ens falten espais adequats, ens falten sales grans per conferències, per formació, ens falta suport, sí, d'administració, perquè som voluntaris, exacte, exacte, vull dir, cap de nosaltres cobra, exacte, res, i per tant estem aguantant entitats voluntaris.
Necessitem...
Per tant, falta molt suport administratiu.
Sí, necessitem molt suport administratiu, per una qüestió molt senzilla, perquè nosaltres no ens cansem, perquè hi ha gent que se cansa. Quan tu arribes, tu que l'estàs fent de tota la voluntat teva, estàs treballant, arribes a l'administració i, bueno, moltes vegades no rep el que tu necessites. O sigui, esa atenció que tindrà, això d'avançar si tens un problema, intentar que se lo solucionen, no. O sea, és una manca de l'administració que no arribem, i això penso, i aquí en Sant Cugat lo tenim, con respecte a tots els espais públics que tenim, o sea, que no arribem. I necessitem una persona, un tècnic, el que sigui, que estigui allà, nosaltres tenim fent el treball, però necessitem aquesta guia, aquesta cosa que nos facilite tot el que nosaltres volem fer a través de l'administració, mm-hmm, con más agilidad.
Clar, però estem pensant en entitats.
Estem pensant en entitats.
Si pensem en persones...
Com en persones, exactament igual. Per tenir en compte que a nosaltres ven molta gent a los espais on estem nosaltres, per sempre preguntant i sempre perquè li assessore a on té que anar. Ara tinc la sort de, bueno, que al final, després de molts anys de treballar, han tret a l'Ajuntament la guia.
Sí, sí.
Ha tret una guia on ja te podes dirigir allà a intentar que te solucionin aquests problemes. Però fins ara la gent que no està tan... Tenen més traves que nosaltres. Nosaltres l'administració ja la coneixem una mica, però la persona que no està en això, com la taula de nosaltres, aquests ho han perdut.
Sí, però és que a més no podem pensar en cap entitat que no sigui pensar en les persones que formen part de l'entitat. Per tant, d'alguna manera, el que estem fent és intentar donar resposta a cada un de nosaltres a aquestes
arriba,
persones, i aquesta resposta pot ser tant la social, el sentir-te membre d'un col·lectiu, d'una comunitat, i poder parlar i poder dir, com continuar en formació i en formació activa. Això en aquest àmbit, però després, i aquest tema el domines força més bé tu, Joan, que seria el d'habitatge, residències i tot això, que està clar, això convé un canvi de visió molt gran.
Un canvi radical, perquè tenia molta gent gran que estan soles en la seva casa. O sea, necessitem que, a part de la residència, que és una lluita que hi ha en la residència pública, la residència privada, no? És que no arriben a... Bueno, un simple obrer no arriba a lo que té que pagar ahí para arribar. Però, en fi, lo que més ara creiem que la situació se podria tirar endavant millor si hubiera una atenció domiciliària més treballada, que s'organitzi, que les persones... o sigui que l'atenció la tinguin ràpida, eh? Això hauria que mirar de portar les dues coses a terme, tenir la residència, perquè hi ha gent que a casa no podria estar sola tot el dia, però hi ha una altra gent que sí podria estar a casa, amb uns cuidados, amb una assistència social també, que poden anar i viure una mica també, no? Perquè després tenim els amics de la gent gran que fan aquesta sortida, aquestes coses, que treballen molt amb la gent gran, però ha que activar les residències públiques, ha que activar-la al màxim, i ha que activar el que és l'ajuda, o sigui, l'atenció domiciliària, que és molt important, i penso que aquest serà un tram que haurà que lluitar molt.
Deixeu-me, ja estem al final, eh? I m'agradaria aprofitar que, com a Sant Cugat, les vostres entitats esteu celebrant la setmana de la gent gran i teniu diverses activitats previstes. Avui mateix, aquesta tarda, teniu teatre, demà dimecres teniu una concentració
i una taula rodona
per parlar de la soledat i l'edatisme. El dijous teniu una conferència per parlar de les conseqüències d'aquesta pandèmia,
sí.
I el divendres el show final de la setmana. Si parlem d'oci, sí, trobeu aquests espais que abans comentàveu, us podeu esplaiar? Com ho feu?
Bé, potser...
Ràpid, si podeu,
sí,
perquè estem ja fora de temps.
A veure, jo ja que introduïes abans d'això, aquesta setmana, hi han hagut dues manifestacions, les primeres, les del diumenge i la del dilluns, és a dir, la marxa a Torre Negra i el xou, les corals, i les olimpiades que seran avui.
Van ser ahir.
Van ser ahir, exacte. Doncs que realment ha estat un èxit de participació i veure, es veu aquestes ganes de l'espai públic de tenir-lo per qüestions tan d'oci com és anar a caminar o cantar, no?
O cantar, sí.
I culturals, per suposat, eh? Però ja que estàs dient això, jo m'agradaria, res, molt breument, que el tema gran d'aquest any, del Dia Internacional de la Gent Gran, del dia 1, ha estat la resiliència de les persones grans en un món canviant. Per tant, això és insistir-hi, i nosaltres, en el manifest, hem volgut insistir sobretot en la resiliència de la dona, perquè el percentatge de gent gran, almenys el que estan amb les entitats, està entre un 70 i un 30, o sigui, la participació, sí, de la dona és pràcticament de totes les entitats un 70%, i amb algunes entitats encara potser és més de dona, no? I per tant era una mica que hem tingut l'interès i la voluntat d'insistir en aquesta resiliència de la dona i de la dona gran, en el sentit de fer una crida a l'acció i una oportunitat per escoltar les veus de les dones grans i valorar les seves contribucions a la societat, eh? I s'han proposat uns objectius d'aquí. Per tant,
un dels objectius,
sí, que no és el cas, que no és el cas, però volem posar-ho en
valor.
Que recordi la gent que el divendres els esperem per al gran show que serà a la plaça del monestir, que serà meravellós.
4 minuts passen ja de 4:45 de la tarda. Agraïm moltíssim al Juan Merino, a l'Anna Riuró, que ens hagin acompanyat. De seguida continuem amb la tertúlia. Gràcies i bona tarda.
Bé.